dimensió liberal, segons les doctrines liberals en el temps. La dimensió ideològica, a la que m'he referit abans, i la dimensió econòmica de la premsa, és a dir, la informació o la premsa com a mercaderia, és a dir, la dimensió empresarial, productiva, promoció de béns, de la mercaderia informació. Bé, evidentment, en la doctrina més, la doctrina més pura, sobre la doctrina liberal més pura, rebutja, evidentment, tota intervenció de l'Estat en el sector de la premsa. Una doctrina reforçada, evidentment, com podeu imaginar, en el context de les democràcies occidentals, arran de la derrota del feixisme i, sobretot, arran de la Guerra Freda, en què hi ha un contramodel, que és el model, diguem, dels països socialistes, en què hi ha una intervenció, no tan sols intervenció, sinó hi ha una propietat de l'Estat sobre els mitjans de comunicació. Per tant, en la doctrina liberal occidental sobre la premsa hi ha un rebuig, a priori, contra qualsevol mena d'intervenció de l'Estat sobre la premsa. Ara bé, durant els anys 60, finals dels 60 i sobretot durant la dècada dels 70, es produeix una sèrie d'esdeveniments que ara comentarem, que precipiten una crisi molt profunda del sector de la premsa al conjunt de les democràcies occidentals. Una crisi que, d'altra banda, no és difícil de deduir, està en plena consonància amb la crisi econòmica, energètica, la crisi comercial global dels anys 70. Per tant, en aquest context de crisi del que intentarem explicar a les causes, concretament al sector de la premsa, es replanteja el tema de les polítiques de premsa i es replanteja la qüestió de la intervenció de l'Estat, de la intervenció de les administracions en el sector de la premsa. És a dir, des del propi sector de la premsa, que ha estat tradicionalment el més reaci i el més contrari a la intervenció governamental de qualsevol mena, al·legant la necessària, la imprescindible llibertat de la premsa en relació amb qualsevol mena de poder, des de la pròpia premsa i des dels propis sectors més recalcitrants de la intervenció de l'Estat en el sector, es demana alguna mena d'intervenció pal·liativa, de caràcter pal·liatiu, per alleugerir l'impacte de la crisi en el sector. Evidentment, diguem, aquesta intervenció es demana amb una coartada o amb una motivació de caràcter ideològic. És a dir, es lliga la dimensió econòmica i la dimensió ideològica de la informació, en la mesura que s'està argumentant que la crisi està afectant d'una manera molt greu el sector i que això té com a resultat una disminució en el pluralisme de la premsa a causa de la desaparició de capçaleres de premsa, a causa dels processos de concentració empresarial, de la pèrdua d'independència editorial de petites empreses de premsa regional o estatal, d'àmbit estatal, etc. etc. Per tant, la coartada continua sent de caràcter ideològic. És a dir, es percep en un moment donat que cal una intervenció pública per evitar els efectes negatius des d'un punt de vista ideològic, que es concreten en aquesta pèrdua de pluralisme i en aquesta concentració, desaparició de capçaleres. Anem a contextualitzar una mica, per tant, quins són els termes en què es produeix aquesta crisi. Concretament, intentarem analitzar les causes que provoquen aquesta crisi, de la que també donarem algunes dades quantitatives per fer-nos una idea de la magnitud del problema. Parlaríem de 5 o 6 causes, intentaríem aïllar 5 o 6 causes principals, que evidentment totes tenen a veure amb el context de crisi global i que la majoria d'elles són extrapolables al context de crisi global del sistema capitalista. És extrapolable, per exemple, a la crisi tecnològica. La crisi tecnològica és comú al conjunt del sistema, al conjunt de tots els sistemes productius, però que en el sector de la premsa té una incidència, diguem, potser, si cap, més transcendental, perquè els anys 70 i sobretot a posteriori, els anys 80, són els anys de la gran reconversió tecnològica, els anys del pas, de la transició dels mètodes mecànics de producció i reproducció dels diaris als mètodes electrònics i digitals. Per tant, això implica un canvi. Ja no parlem de cultura empresarial ni de formació, que això té una dimensió, diguem, també molt greu. Pur i simplement a nivell d'infraestructures i d'inversions, el canvi de la linotípia a l'offset o a la fotocomposició, és a dir, la transició de la redacció amb màquina d'escriure i de la linotípia a els mètodes moderns de producció industrial i la redacció digitalitzada, la redacció informatitzada, implica uns costos d'inversió en infraestructura tecnològica enormes que molt poques empreses estan en disposició d'afrontar. I aquesta seria una segona causa que explica la profunditat de la magnitud de la crisi, i és el petit tamany mitjà de les empreses de premsa. És a dir, fins als anys 60 la premsa és una petita indústria. Generalment, en la majoria de casos, són indústries familiars. Són individus, persones que han heredat dels seus pares o dels seus avis una petita editorial, una petita empresa d'edició, que publica un petit diari urbà, un petit diari local, regional o fins i tot nacional. Per exemple, penseu que el grup Bertelsmann, el grup alemany Bertelsmann, que és el primer grup europeu en comunicació, és una empresa familiar i encara ho és avui dia. Seria un dels pocs casos en què ha subsistit ha superat la crisi una empresa familiar, evidentment, al cost o, diguem, a base de desenvolupar una estratègia d'internacionalització i una estratègia de diversificació multimèdia, de la que també parlarem com, diguem, el gran resultat final d'aquesta crisi de la premsa. Per tant, dèiem, reconversió tecnològica, petit tamany de les empreses, és a dir, escassa capacitat de capitalització, escassa capacitat financera, degut al petit tamany de les pròpies empreses, que els impedeix fer front a les grans despeses de reconversió tecnològica. Altres causes relacionades amb l'increment de costos, en general. Increments de costos en matèries primeres. Un dels desencadenants, juntament amb el tema de la reconversió tecnològica, un dels principals desencadenants de les crisis, dels tancaments, és la multiplicació del preu al paper. Això també és un fenomen comú al conjunt, diguem, del sistema. Els anys 70 són els anys del disparament del cost de les matèries primeres, començant pels propis costos energètics, encara que no siguin estrictament matèria primera, no? Però el cost del petroli es dispara i, en general, els costos dels productes de producció massiva, productes bàsics, s'incrementen, evidentment, de manera variable segons el producte, però en el cas del paper premsa, els preus es dupliquen i es tripliquen, fins i tot, diguem, per causes en les que ara no entrarem, no? Causes internes de l'estructura del mercat i de la dinàmica productiva. Però bé, evidentment, en el cas de la premsa, que utilitza com a principal matèria primera el paper, els costos, és a dir, que es dupliquin els costos del suport físic, té un impacte enorme en l'economia de l'empresa. En general, tot el que és els costos tarifaris i els costos de transports també s'incrementen com a resultat de la pròpia crisi energètica. És a dir, la premsa és un,
és un mitjà, és un producte cultural que es distribueix físicament. I per tant, uns costos de transport molt importants. I més importants com més gran és el territori a cobrir. Per tant, generalment, en quasi en aquesta fase predigital, per entendre'ns, preinformàtica, tota la premsa es produeix en un lloc centralitzat i es distribueix físicament amb avions, amb trens, amb camions, amb furgonetes, etc. És a dir, aquest model actual de la multiedició és un model que només ha estat possible arran de la introducció de la informatització en la redacció. És a dir, el fet que, per exemple, el País pugui tenir 5 edicions, o 8, o 10, això es deu a que hi ha una redacció central que elabora el producte i l'envia per via xarxa de telecomunicacions a uns llocs, a unes ciutats que estan allunyades. Per exemple, ciutats espanyoles, però la missió internacional del País es produeix a Roubaix, a França, al nord de França, tocant a Bèlgica, i evidentment la missió internacional del País no s'envia amb una furgoneta ni amb un avió, sinó que s'envia per la xarxa de telecomunicacions. Per tant, en aquest moment, en aquesta fase predigital, preinformàtica, hi ha una centralització de la producció, hi ha uns costos importants de tarifes ferroviàries, aèries, de distribució terrestre del producte. Un altre factor associat. I que té una... es pot parlar de dues causes lligades. Hi ha un estancament en el nombre dels lectors. Estem parlant d'Europa, un estancament en el nombre dels lectors, en el creixement del nombre dels lectors, i, conseqüentment, un estancament i fins i tot un retrocés pel que fa als ingressos publicitaris, que són, com sabeu, el sostén principal, la font d'ingressos principal de qualsevol mitjà de premsa. Evidentment una cosa va lligada amb l'altra, però hi ha un factor, un tercer factor que influeix en tot això, i és l'ascens i la consolidació dels mitjans audiovisuals com a mitjans hegemònics en el panorama mediàtic. Això potser no és tant un fenomen dels anys 70 a Europa, però sí, clarament, dels anys 80. El sorgiment de les televisions privades i l'amenaça que això suposa en termes de captació de recursos, captació d'ingressos publicitaris. Per tant, diguem, aquest sostre de lectors, que ve determinat, diguem, per la pròpia dinàmica de saturació del mercat, és a dir, els índexs de penetració de la premsa, sobretot el que és l'Europa desenvolupada, arriben a uns sostres, diguem, difícils de superar. Pensem que les estadístiques parlen de les estadístiques presents de l'any 95 o 96 parlen d'una penetració de 500 exemplars o 600 exemplars de premsa diària per 1.000 habitants. Estem parlant de Noruega, evidentment, estem parlant de Bretanya, 450-500 exemplars per 1.000 habitants. Això vol dir que, en termes estadístics, pura i simplement, un de cada dos habitants, o més, fins i tot, està comprant premsa. Clar, això és un índex de saturació del mercat que és difícil de superar i que a més s'acompanya, ja dic, amb la creixent competència tant per l'audiència com pels ingressos publicitaris de les alternatives, diguem, de les propostes mediàtiques alternatives, que alternatives no ho són en aquell moment, però des del moment en què, per exemple, és interessant a nivell cronològic saber que la televisió pública comença a incloure publicitat a partir de finals dels anys 60. Per exemple, la RAI i la ARD, o el primer canal alemany, comencen a emetre publicitat d'una manera evidentment limitada, controlada, quantitativament controlada, a partir de finals dels anys 60. Això, a partir de principis dels 80, això s'afegirà al sorgiment de canals privats que aquests sí que es financen íntegrament o majoritàriament per publicitat i, per tant, hi haurà una incorporació d'actors que competiran obertament al mercat publicitari. Això, per cert, donarà lloc a autèntiques batalles legals, sigui una mica com a incís, en alguns països en què, en països sobretot, països com per exemple el Benelux o Alemanya,
en què la força dels, de les associacions d'editors introduiran, acabaran forçant els governs a introduir clàusules de protecció, fixeu-vos, de la premsa, mitjançant la prohibició, per exemple, de que la televisió privada superi certs sostres de captació de publicitat, o bé una altra conquesta, diguem, de la premsa en la seva lluita contra la televisió privada serà precisament aliar-se amb la televisió privada i convertir-se en el màxim promotor. Per exemple, a Bèlgica, a la Bèlgica flamenca, l'Associació de Diaris en Llengua Flamenca aconseguirà que el govern de la comunitat flamenca, que és el que té competències en la matèria, atorgui l'any 88, quan es plantegi l'atorgament d'un canal de televisió privada, l'atorgui al Consorci de Diaris de Llengua Flamenca. Per tant, és una conquesta, i amb la premsa aconsegueix preservar els seus interessos donant el salt i convertint-se en empresa multimèdia. Això veurem que és potser un dels principals, una de les principals sortides a la premsa. És a dir, com, adelantant una mica les conclusions, no? Com la premsa, com a mecanisme, és a dir, com a resultat de la crisi, de la reconversió, deixa sum de si mateixa i les empreses de premsa passen a ser empreses multimèdia, moltes vegades dirigint-se elles mateixes en motor de la diversificació i de la integració multimèdia. No? Bertelsmann, Ersan a França, Prisa a Espanya, hi ha molts exemples d'aquesta situació que he escrit. Bé, això seria, per tant, una relació de causes que expliquen el fet, per exemple, i ara sí que anem a algunes estadístiques que simplement dono a tall il·lustratiu, que per tant, doncs, adopteu si voleu, són estadístiques que tinc en relació amb tres països, molt, molt breus, referides al nombre de capçaleres de premsa, capçaleres, per tant, independents, en dos o tres períodes de temps diferents. No? Per exemple, a Bèlgica, any 63, hi ha 50 diaris, premsa diària. L'any 86 n'hi ha 36. L'any 86, 36 capçaleres. Per tant, hi ha hagut una reducció pràcticament de... quan és això? 14, no? A Holanda, estadístiques referides a 1950, hi ha 102 diaris, 102 capçaleres de premsa diària, l'any 86 n'hi ha 48, menys de la meitat. I una tercera estadística referida a Àustria, es passa de 33 diaris a l'any 55 a 17 diaris l'any 86, per tant també una reducció aproximada de la meitat. Bé, això és un fenomen generalitzat, ja dic, el que és l'Europa, l'Europa desenvolupada. No estem parlant del cas espanyol, que no... Algú ha perdut alguna dada? Hi ha tota una onada de, per part dels propis, de les pròpies empreses de premsa, de reclamacions d'una intervenció de l'Estat per pal·liar els efectes d'aquesta crisi, al·legant, com dic, bàsicament, com he dit abans, una justificació de caire ideològic, com deia abans, és a dir, la necessitat de preservar el pluralisme imprescindible pel funcionament correcte, sa, del sistema democràtic, però també s'esgrimeixen com a mínim dos tipus de justificacions més. Una justificació de caire econòmic que té a veure precisament amb el que la premsa percep com la competència deslleial dels mitjans audiovisuals. És a dir, la premsa diu, a part de que les estem passant magres, ara resulta que la televisió pública comença més a publicitar. I ara resulta que l'Estat, que el govern, pretén introduir la televisió privada i vindran aquestes emissores que ens fotran la meitat del pastís a publicitat. Després, com segueu això, no va ser estrictament així perquè, diguem, durant els anys 80, és a dir, la implantació de la televisió privada no va tenir una incidència tan catastròfica en la premsa. Per dues raons. Primera, perquè la pròpia premsa s'involucra en el desenvolupament de la televisió privada, i en segon lloc, perquè durant els anys 80 el pastís publicitari es duplica o es triplica a la majoria dels països. És a dir, hi ha un creixement astronòmic de les inversions en publicitat
de les inversions immaterials en comunicació del conjunt del sistema productiu, i d'aquesta manera doncs, l'impacte queda diguem, amortiguat, no? per aquest creixement del conjunt dels recursos disponibles. Però, en definitiva, des de la premsa, des de les pròpies empreses, s'està acusant a l'Estat de fer la competència deslleial mitjançant el doble finançament. Això que aquí a Espanya el doble finançament ha estat tan en boca de la dreta presumptament liberal. La idea de que la televisió privada estava en una posició de desavantatge en relació amb la televisió pública perquè la televisió pública es finançava per publicitat i per pressupostos de l'Estat, quan la televisió privada només tenia accés als recursos privats. El que passa que sembla ser que després, quan la dreta pretesament liberal ha pujat al poder, li ha semblat que era millor continuar amb el doble finançament i arraconar els seus principis liberals, que no pas aplicar amb rigor i amb totes les conseqüències el seu propi programa electoral d'eliminació del doble finançament. Aquí enlloc no s'ha eliminat el doble finançament de la televisió pública a Espanya, ni a la televisió estatal ni a cap autonòmica governada pel PP. Bé, i finalment hi ha hagut tot un tercer flanc de justificacions, hem vist la ideològica, l'econòmica, justificacions de caire cultural, cultural lingüístic. Que, com podeu imaginar, són especialment, tenen una presència especialment rellevant en el cas dels petits estats i, evidentment, d'aquelles regions o nacions no estat que, en les que d'alguna manera hi havia una administració pública a la qual anava a demanar. Anem sense més lluny al cas de Catalunya. És a dir, les empreses de premsa han al·legat en favor d'una intervenció de l'Estat la necessitat de sostenir econòmicament un sector, el sector de la premsa, o el sector de l'edició de llibres, o el sector audiovisual, que ja entraríem en altres sectors, que per el tamany del mercat, el propi tamany del mercat lingüístic, no es podria sostenir en un règim de competència amb l'exterior. I d'aquí vindria tot un tercer bloc d'arguments de caire justificatiu, en el sentit de reclamar a l'administració pública bàsicament subvencions o mesures de caire proteccionista en virtut d'arguments de defensa, de promoció lingüística, cultural, de protecció d'espais culturals, etc. Bé, dit això, anem a fer una tipologia de les mesures assajades. És a dir, què és el que s'ha fet? Sense centrar-nos en cap cas en concret, en tot cas el que intentarem és explicar, parlar de la mesura i il·lustrar-la amb el que s'ha fet en algun país en concret, no? Però sempre agafem com a marc de referència el que és l'Europa occidental. Per cert, que com a bibliografia de suport a aquest tema, us recomano el llibre de la Charo de Mateo, que està a la bibliografia i que es diu alguna cosa així com els ajuts a la premsa a l'Europa occidental, en el qual és un llibre local m'he basat força per preparar aquest tema. Els ajuts a la premsa a l'Europa occidental. Només té un petit problema, és que està una mica antiquat. És l'any 90-91, per tant no contempla els desenvolupaments dels anys 90. No? Però és una bona anàlisi del tema de les polítiques de premsa durant els anys 70 i 80. La Charo de Mateo, els ajuts a la premsa a l'Europa occidental. Bé, els ajuts directes. Charo de Mateo proposa tres grans grups d'ajuts. Fonamentalment, sí, tres. Els ajuts directes, ajuts indirectes i allò, una espècie de calaix de sastre, o un altres, no? Altres tipus d'ajuts, no? Bé, la definició és els criteris per establir aquesta tipologia són molt clars, no? Els ajuts directes són els que impliquen una subvenció directa en metàl·lic, és a dir, l'atorgament de diners a partir de certs criteris que ara analitzarem, que donen lloc a diferents tipus d'ajuts directes. Però en definitiva, el que caracteritza l'ajut directe i el diferencia de l'indirecte és que l'ajut directe implica una transferència de fons del pressupost de l'erari públic en metàl·lic. I els ajuts directes són mesures de caràcter, és a dir, mesures que volen incidir en els costos, és a dir, que mesures adreçades a disminuir els costos de la producció de la premsa. Com veurem, tres grans tipus de costos: els costos fiscals, és a dir, impostos; els costos, diguem, financers, crèdits molt importants de cara a la reconversió tecnològica; i finalment els costos tarifaris, és a dir, tarifes de telecomunicacions i tarifes de transport, tarifes ferroviàries, per exemple, tarifes aèries, tarifes telefòniques, postals, etc. Aquests serien els tres grans grups de costos sobre els que volen incidir o pretenen incidir tot el que són els ajuts indirectes a la premsa. Bé, els ajuts directes, per tant, transferència de recursos de l'erari públic a les empreses de premsa, tenen un avantatge, fonamentalment tenen un gran avantatge i tenen també un gran inconvenient en el seu plantejament i en la seva pràctica. L'avantatge en relació, sempre en relació amb els ajuts indirectes, l'avantatge és que els ajuts directes poden ser selectius, és a dir, poden ser discriminatoris i per tant poden ser direccionables per part de l'administració en favor d'aquells sectors de la premsa o d'aquelles capçaleres o d'aquells àmbits, fins i tot àmbits geogràfics, que requereixen o que necessiten més suport o més ajut. Per tant, en canvi, els ajuts indirectes són ajuts generalment que no discriminen, perquè si hi ha una reducció tarifària o una reducció fiscal, s'ha d'aplicar per igual al conjunt del sector de la premsa, un sector, com sabeu, diversificat, que inclou premsa diària, premsa periòdica, premsa comarcal, local, diferents àmbits geogràfics, no? La premsa, diguem, l'estem tractant com un gran sector, però té, evidentment, diferents casuístiques internes, diferents problemàtiques en funció de l'àrea geogràfica o de si és premsa generalista, premsa especialitzada, etc. No? Periodicitat, tots aquests criteris de diferenciació interna. No? Per tant, els ajuts indirectes no permeten aquesta possibilitat de discriminar positivament, evidentment, és a dir, d'afavorir alguns sectors que es consideren més perjudicats o menys desenvolupats o més necessitats d'ajuts. En canvi, l'inconvenient dels ajuts directes, que es converteix en avantatge en el cas dels ajuts indirectes, és que els ajuts directes comporten el perill d'un intervencionisme o d'un risc de dirigisme o d'intervencionisme per part de l'administració que atorga els diners en la línia editorial i la línia ideològica del mitjà al qual estem ajudant. I crec que no caldrà posar massa exemples d'alguna capçalera de premsa catalana que em temo que està patint les conseqüències d'aquest tipus de riscos, no? Clar, en el cas dels ajuts indirectes, aquests riscos, en no ser selectius, és a dir, en no discriminar, en no ser discriminatoris, els ajuts indirectes tenen l'avantatge de que ajuden per igual a tothom i, per tant, no hi ha un risc de pressió sobre una capçalera o de pressió sobre una línia editorial, sinó que en tot cas hi ha el risc de pressió sobre el conjunt del sector en el cas que l'administració decideixi eliminar-lo. Però no hi ha aquest perill d'intervencionisme selectiu sobre el sector de la premsa. Bé, anem a veure alguns tipus, algunes modalitats d'ajuts directes i també algunes modalitats d'ajuts indirectes que s'han centrat.